Bueno, hola, benvinguts de nou aquí a l'escola, gràcies per ser aquí. Avui tenim una conferència molt interessant dins del cicle de conferències de l'Escola Politècnica i del Patronat de l'Escola Politècnica, que és la conferència d'on som i cap on anem amb el tema de la sostenibilitat energètica i la crisi energètica. I tenim un ponent impecable amb el seu discurs amb aquest tema, demolidor, ja el sentireu, que és l'Antoni Turiel, que el tenim, que avui podem gaudir-lo amb tots nosaltres. No? L'Antoni Turiel és nascut a León el 1970, és llicenciat en Ciències Físiques el 93, en Matemàtiques el 94, doctor en Física Teòrica el 1998 per la Universitat Autònoma de Madrid. És científic titular de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques. És autor de molts treballs i ha tocat moltes tecles. De fet, ha treballat en temes de models de turbulències, amb sèries borsàries, amb cicles paleoclimàtics, amb el processament d'imatge, també. I tot i que la major part de la seva carrera se centra en l'oceanografia per satèl·lit i, darrerament, amb el tema dels recursos naturals. És autor d'un blog de referència, que és l'Oil Crash, no?, que té molts i molts seguidors i ens farà doncs, aquesta conferència sobre com afrontar el futur amb un tema doncs, que és el present, que és el tema de la crisi energètica. Antoni, com vulguis. Merci.
Primer de tot, vull agrair a l'escola que m'hagi convidat a estar aquí avui i vull disculpar-me per començar perquè aquesta xerra en realitat s'hauria d'haver fet fa cosa d'un mes. Em va sortir un viatge que no vaig poder evitar i per la meva culpa no s'ha pogut fer. Però bueno, ràpidament ho hem acomodat. Aleshores, aquesta xerrada d'avui, com totes les que jo faig, la majoria de les que jo faig, així més divulgatives, parlarem de la crisi energètica. I una de les coses que jo vull deixar clara i palesa és que la crisi energètica no és una cosa del futur, no és una cosa que veuran els nostres fills o els nostres nets. Ells també la veuran, però és que de fet nosaltres la veuríem si hi miréssim, no? Que justament és el que no fem. Molts dels problemes que tenim actualment, una part important de la crisi econòmica i la raó fonamental per la que no podem sortir de la crisi econòmica a la qual ens trobem, té molt a veure amb un problema de mancances, un problema de falta de disponibilitat energètica. Però bueno, no m'estendré més. Aleshores, el sumari de la xerrada és aquest. Parlaré primer d'energia i economia en termes molt intuïtius. Penseu que aquesta és una xerrada divulgativa, no? Jo sempre m'espero que hi hagi gent una mica de totes les provinences, ens podem posar més tècnics si voleu, aquí com que és un ambient més acadèmic i la gent té més coneixements tècnics, podem explicitar més algunes coses, però faré una introducció molt divulgadora, no? Entenedora es podria dir. I després introduir el concepte de la taxa de retorn energètic, la rendibilitat energètica de les fonts, que és la primera cosa que hem de mirar, no la rendibilitat econòmica, que aquesta és variant i ens pot donar una imatge falsejada del que està passant, i després el concepte de peak oil, no? Que és un punt central en el tema de la comprensió de quin és el problema real amb l'esgotament dels recursos, que no és el moment al qual el recurs ja s'ha esgotat completament, sinó el moment que el recurs ja no és capaç de suplir la demanda que hi ha, no? I l'oferta comença a davallar. Faré una repassada molt ràpida de l'estat actual de les diverses fonts d'energia i després faré una descripció ràpida del món al qual vivíem, hem viscut fins ara, les coses que han anat canviant aquests anys i després del món al qual anem, les tendències que a curt termini s'estan veient que s'estan consolidant i l'impacte que tindran a les nostres vides. I per últim presentaré les conclusions. Aquesta xerrada, jo us avanço, no és una xerrada, aquí no oferiré cap tipus de solució, jo únicament vinc a fer la diagnosi, no? Això és com el metge que posa l'escàner i diu, mira, tens una malaltia greu, vale? Això no vol dir que no n'hi hagi de solució, sí que hi ha, evidentment. Però bueno, la majoria de les solucions, això ho podem discutir després, passen per canviar radicalment alguna manera de fer les coses. No? En el fons la solució està a l'abast de la nostra mà com sempre ha estat. Bueno, sense més dilació començo a explicar. Energia i economia, què és l'energia per començar? No? Jo us parlaré tota l'estona de l'energia i de més, però la primera cosa que hauríem de fer és definir l'energia. L'energia, pel que a nosaltres ens interessa en el context d'aquesta xerrada, energia és simplement la capacitat de fer treball útil. Pròpiament hauríem de dir exergia, però bueno, se sol dir energia. Aleshores, nosaltres necessitem fonts d'energia per poder fer activitats que tenen un sentit econòmic, que van adreçades a suplir algunes necessitats humanes o producció de béns i serveis, etc. Aleshores, una font d'energia a la que estem molt acostumats és els carburants derivats del petroli. I això ho fem servir típicament per moure maquinària més o menys pesant des del nostre cotxe utilitari a un camió, un tractor o una excavadora, maquinària que fem servir per mantenir les nostres infraestructures, per crear-les, etc. I també pels vaixells, pels avions, etc. Una altra font d'energia que s'utilitza molt al món és el gas natural. El gas natural essencialment es fa servir per cremar, per produir calor. Ja podem cremar-ho a nivell domèstic per produir calor o per escalfar els aliments, o bé, per exemple, es fa servir en algunes indústries que són molt intensives en utilització del calor, com ara una cementera, es pot fer servir per cremar la pedra i produir ciment. Una altra font d'energia que també s'utilitza moltíssim al món avui en dia és el carbó. El carbó també es fa servir bàsicament per cremar i també té alguns usos industrials molt especialitzats, com ara la siderúrgia, per produir acer al carboni, tu fas servir un tipus de carbó específic a favor que tu puguis fer aquest producte. I també al món, avui en dia, el carbó es fa servir molt per la producció d'electricitat. La majoria de les centrals tèrmiques del món, no les d'Espanya ni les de Catalunya, però al món la majoria de les centrals tèrmiques estan alimentades per carbó. I per últim, una forma, que no una font d'energia, suposo que aquí no cal que ho expliqui molt, és l'electricitat. L'electricitat justament és el tipus de forma d'energia al que estem més habituats, com ara per la il·luminació d'aquesta sala, per aquest micròfon, l'ordinador, la projecció i tots els sectors domèstics que tenim a casa. Però com ben he dit, no és una font d'energia, que de vegades s'alimenta una certa confusió al respecte, és una forma, i aleshores per produir electricitat, com que no hi ha mines d'electricitat al món, o bé cremes algun tipus de combustible, o bé tens un sistema d'aprofitament d'un recurs renovable com ara una presa hidràulica, una placa fotovoltaica o un aerogenerador. Quanta energia es consumeix avui en dia al món? Aquesta quantitat d'energia ha anat creixent, ara us donaré una dada que en realitat ja està desfasada perquè és de fa 3 anys, l'any 2011. L'any 2011 es van consumir al món durant tot aquest any 570 exajoules. Exa ja sabeu que vol dir 10 a la 18, o sigui, estem parlant d'una quantitat molt grossa. Però clar, això jo ho dic sempre als meus estudiants quan comencen amb mi, un dels principis bàsics de física és que les coses mai no són ni grans ni petites per se, sinó per comparació amb una altra cosa. Això és molt, 570 exajoules, és molt, és poc? Doncs depèn amb què ho comparis, depèn què és el que vulguis fer amb això. Una comparativa que se sol donar sovint és comparar amb l'energia que ens arriba del Sol a la Terra, al planeta Terra, durant el mateix període, durant un any. I veiem que aquesta quantitat, grossa com és només una 10.000.000 part de tota l'energia que arriba del Sol en un any a la Terra. I això, de vegades, es fa servir alguns discursos optimistes sobre el futur de l'energia útil, es fa servir al planeta, diguem, bueno, aquesta quantitat és insignificant encara, podríem subministrar-nos fàcilment de l'energia que ens arriba del Sol. Aquest discurs, però, té l'inconvenient que no està pensant en el que és essencialment l'entropia d'aquesta font. Aquesta font arriba molt dispersa. En primer lloc, aquesta és la quantitat d'energia que arriba a dalt de l'atmosfera, ja a nivell de la superfície arriba com una decena part d'això, encara és enorme, és 1.000 vegades més del que estem consumint, però a més arriba escampada sobretot a la superfície de la Terra, que no hem d'oblidar que 3/4 parts d'ella són aigua, i suposo que no pensen en posar plaques fotovoltaiques sobre el mar, i a banda després tens el tema que arriba molt escampada, i tu l'has de reconcentrar. És una font d'energia d'alta entropia, i tot el procés de concentració, de generar treball útil a partir d'ella és complicat, perquè no hem d'oblidar que sempre està el segon principi de termodinàmica, i aquí estem parlant d'una font molt entropitzada. De fet, nosaltres tenim tendència o bé a concentrar-la o bé a aprofitar-nos d'un efecte concentrat que té, que és com ara els fluxos d'aigua a les preses o els fluxos de vent del moviment de l'aire. Com dic, aquesta comparativa no ens dona una idea cabdal de si estem consumint molta o poca energia, i aleshores una manera de fer-se una idea més concreta de quin és el nostre consum energètic és, en comptes d'expressar en termes de l'energia total consumida al llarg de l'any, podem expressar aquesta energia en termes d'una potència mitjana equivalent. És a dir, la potència d'una màquina, conjunt de màquines que treballen en un règim constant, durant tot aquest any haguessin consumit aquesta quantitat d'energia. Evidentment no és la situació, ja no es consumeix a un ritme constant, però això ens permet tenir una idea de quina quantitat estem parlant. Si fem aquest càlcul, amb les dades de 2011, estarien uns 18 terawatts. Avui en dia, per cert, ja estem al voltant de 19,5 terawatts, és a dir, el consum total d'energia de totes les fonts ha continuat creixent al llarg d'aquests anys. No del petroli, però sí de totes les fonts d'energia que estem explotant. De nou, la quantitat és molt grossa, estem parlant de 18 per 10 a la 12 watts i encara no és una xifra molt entenedora. Però podem anar una mica més enllà i veure quant correspon per càpita. Vale? I aquesta quantitat per càpita entre els 7.000 milions d'habitants que hi havia al planeta l'any 2011 correspon a uns 2.500 watts per persona. Vale? 2.500 watts és una cosa molt més quotidiana, no? És un consum que tu pots tenir en una casa. Per exemple, si tu poses la rentadora al cicle d'aigua calent, aquest és el consum mitjà que pots tenir, 2.500 watts. Amb la qual cosa, essencialment, el nostre consum d'energia representa que cadascun de nosaltres en aquest planeta tinguéssim la rentadora amb el cicle d'aigua calent funcionant sense parar cada segon de cada dia els 365 dies de l'any. Això, com que estem una mica malcriats, estem acostumats a tenir grans quantitats d'energia sense donar-li importància, no sembla molt intimidatori. Però si penseu que un ésser humà adult, un home fort, en bona condició física, representa una màquina amb una capacitat mitjana d'uns 100 watts, estem dient que el nostre consum d'energia representa que cada habitant d'aquest planeta té al darrere l'equivalent a 25 homes adults, sans, forts, treballant sense parar per ell, per cada habitant del planeta, cada segon de cada dia els 365 dies a l'any. Realment tenim un petit exèrcit al darrere treballant directe o indirectament per a nosaltres. I evidentment això no està homogèniament distribuït, no? El cas d'Espanya o de Catalunya, el nostre número d'esclaus energètics virtuals és uns 45, és més que la mitjana mundial és 25, a Alemanya són uns 60, i si anem als Estats Units o a Canadà estem parlant de 120 esclaus. No? Per exemple, la típica mansió americana, aquestes que veiem a les pel·lícules, ella soleta representa 18 esclaus energètics per poder-la mantenir. O sigui que en el fons el nostre consum d'energètic representa una força ingent que és com les galeres del Ben-Hur allà al darrere, remant sense parar per a nosaltres. Aquesta referència, per cert, he comprovat que només la gent de la meva edat o més gran l'entén, perquè avui en dia sembla que ningú ha vist el Ben-Hur. Però bueno, hauré de canviar la foto i vull posar una altra cosa, no sé el què. Bueno, l'energia, a més, no és, com he dit abans, l'energia és la capacitat de fer treball útil. No? Per aquest motiu, no és una commodity més, no és una mercaderia més. És una mercaderia essencial, sense la qual no pot haver activitat econòmica. Abans, antigament, l'activitat econòmica es feia bàsicament amb la força muscular, primer dels homes i després dels homes i els animals. Però quan va aparèixer les primeres fonts d'energia molt potents, el carbó i després el petroli, la fracció que representa l'insum energètic animal va ser negligible i ara mateix, bàsicament, la producció segueix a l'energia. Més energia tens, més béns i serveis pots produir o prestar. Això és tan fort, aquesta correlació és tan forta, que de fet l'Agència Internacional d'Energia la sol mostrar als seus informes anuals. L'Agència Internacional d'Energia, que després tornaré a parlar, és una agència que va crear la OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, que bàsicament és el club dels països més rics del món, aplega tota Europa Occidental, els Estats Units, el Canadà, el Japó, i bàsicament aquesta agència va ser creada per assessorar aquests governs en matèria energètica. Doncs ells el que han comprovat, tenen estadístiques de molts anys, a més és completament lògic, és que tu, quan incrementes el PIB, aquí el que veieu en aquesta gràfica, l'eix horitzontal, és el PIB de tot el planeta Terra, expressat en dòlars constants, per treure l'efecte de la inflació, no? En dòlars de l'any 2000, i a més en paritat de poder de compra, per compensar l'efecte de canvi de divisa d'un país als altres. Pues agafes tot el PIB de la Terra, i aquí a l'eix vertical agafes tot el consum d'energia de totes les fonts energètiques que s'estan consumint al planeta Terra, i el que veieu és que hi ha una relació molt forta, estan molt correlades. L'anàlisi econòmica clàssica ens diu, bueno, més activitat econòmica comporta més consum de tot i en particular més consum d'energia. Però en realitat és al revés, és perquè tenim una grandíssima força energètica al darrere, nosaltres som capaços de produir cada cop més béns i serveis i sense ells no ho podríem fer. De fet, hi ha un estudi, un informe que va encarregar l'última administració Bush, de Bush fill, l'any 2005, per estudiar l'efecte del peak oil, I aquesta comissió, que es diu Comissió Hirsch, pel nom del seu primer relator, Robert Hirsch, va analitzar l'efecte del peak oil, de l'arribada al màxim de producció del petroli. Aquesta gràfica que veieu aquí és semblant a la que acabo de mostrar, estreta d'aquell informe. El que veieu, la línia contínua, és el PIB de la Terra, però no en xifres absolutes, sinó la variació relativa any a any. I la línia puntejada és la variació de la producció del petroli. I una cosa que s'observa és que, a molt bona correlació, cada cop que la producció del petroli cau, al cap de poc temps cau el PIB de la Terra i viceversa, en 3, 6 mesos, 9 mesos de diferència com a màxim. Això porta passant des de l'any 86. I no és una casualitat, el petroli de totes les matèries primeres energètiques no és només la principal, la que més fan servir, sinó a més, com que és la que està més explotada, és la primera que està donant símptomes d'esgotament en el sentit no de que s'acabi d'avui per demà, sinó que cada cop li costa més seguir el nostre ritme, l'oferta cada cop li costa més atendre a la demanda. Amb el tema de la crisi energètica, sistemàticament, hi ha un problema de comunicació gros, perquè com veurem, la crisi energètica no és un problema que es pugui solucionar d'una manera estàndard dins del nostre sistema econòmic, implica canvis molt profuns i radicals en el nostre sistema econòmic, no implica canvis només als hàbits dels ciutadans, és que implica canvis de com produïm les coses i com les fem. Potser per això i potser perquè és un tema tècnic que té certa complexitat, hi ha una tendència a comunicar-la molt incorrectament als mitjans de comunicació. I alguns defectes típics que solen sortir quan estàs discutint a propòsit de l'energia és, per exemple, exagerar la importància de les troballes. Moltes vegades et diuen, mira, s'ha trobat un jaciment que conté una gran quantitat de petroli, tu mires quan representa i no està. I això és molt típic, aquest efecte de comunicació és típic. A més, sense tenir en compte, com explicarem més tard, que trobar petroli contínuament és una cosa que és business as usual, és el normal, és el que ha de passar, és que si no aniríem molt malament. Una altra cosa que se sol fer és presentar fonts d'energia sense posar en context la seva capacitat. És a dir, te diuen, no, mira, és que aquesta font d'energia és molt bona, i diuen, però escolta'm, quan està produint ara mateix? I tenint en compte les limitacions que té, que totes les fonts tenen limitacions, per suposat, quin és el màxim que pot arribar a produir? Aquestes coses molt rarament es posen en context en una informació periodística. No es presenten els costos econòmics i sobretot energètics de la producció energètica. No té molt sentit dir que augmentaràs, com passa en el cas del fracking, que pots augmentar no sé quan la producció de gas o de petroli sense explicar que potser de manera neta estàs produint molt poc, perquè la majoria de l'energia que tu estàs produint te l'estàs consumint l'acte de produir, perquè és una tècnica que consumeix molta energia. I són coses que s'han de tenir en compte. Una altra típica és presentar només els percentatges de variació anual. Fa poc jo discutia en un enginyer alemany, en un altre context, i em deia, bueno, és que les renovables a Alemanya s'estan enlairant perquè en un any o en dos anys, no sé què, s'havien incrementat un 116%. I dius, uau, però tu mires en el mateix període quina energia que més ha crescut a Alemanya és el carbó. En xifres absolutes és el carbó, en xifres percentuals un 6% només, però si us fixeu, veureu que el carbó està a punt de passar el petroli com a primera font d'energia a Alemanya. Alemanya té les idees molt clares de què és el que està passant i com cal enfrontar-ho dins de, diguem, del paradigma actual, i bàsicament el que està fent és apostar pel carbó, malgrat totes les coses que es diuen. Un altre error habitual és assumir que totes les fonts són intercanviables. No és fàcil amb electricitat moure un vehicle, no és fàcil. És una cosa que es pot fer, però no és fàcil de fer-ho d'una manera econòmica. I el que encara és més difícil és fer una maquinària pesada basada en electricitat. A més, és molt important distingir entre el que és factibilitat, el que es pot fer, del que és econòmic fer, que és un aspecte completament diferent. I qui diu això, diu, per exemple, produir cement, produir acer, per mitjans elèctrics o renovables, no són coses senzilles a fer. Sobre el paper, els quilowatts-hora són tots equivalents, o els joules són tots equivalents, però després a la pràctica hi ha problemes grossos a intentar intercanviar. I una altra cosa que és típica, i això és sistemàtic, és quan es parla d'energia hi ha una certa tendència a identificar-la amb electricitat. Però heu de saber que el cas d'Espanya, per exemple, i el cas de Catalunya, que és igual, l'electricitat representa només com una cinquena part de tota l'energia final que es consumeix. No consumim principalment electricitat. De fet, consumim molt més com a energia final petroli que no pas electricitat. I aleshores pensem que Parlar de reforma energètica és parlar de reforma del mercat de l'electricitat, que evidentment s'ha de reformar i que evidentment té moltes mancances i molts problemes, que això és cert, però no és el factor més important de la crisi energètica, és un factor, però no és el més important. Hi ha una tendència, diguem-ne, a menystenir les fonts que en el fons representen la majoria del nostre consum d'energia. I penseu que si a nivell d'Espanya és això, a nivell del món és només el 10%. Fem un error de focus de vegades quan ens centrem excessivament en l'electricitat, malgrat que evidentment ens hem de centrar en resoldre els problemes que tenim. I això porta a certes estratègies de negació típiques als mitjans de comunicació, i un cas típic, aquest l'explico des de fa 4 o 5 anys, és l'anumerisme, no? S'abusa l'anumerisme de la gent. Se'ls diu, s'ha trobat un gran jaciment, no? La companyia X, digue-li Repsol, ha trobat un jaciment, digue-li Vaca Muerta, que conté 1.000 milions de barrils de petroli, o una cosa equivalent més o menys al petroli, que ho veurem després. Ja s'incrementa les seves reserves, la cosa va molt bé, patatim, patatim. Bueno, 1.000 milions de barrils és una quantitat de petroli que sona impressionant, no? Penseu que un barril conté 159 litres. Amb la cosa estem parlant de 159 milions de barrils. O sigui, perdó, de litres, perdó. O sigui que bàsicament, bueno, doncs tenim un cercle gros a 6, 1.000 milions de barrils. Déu-n'hi-do. El problema és que avui en dia al món es consumeixen 90 milions de barrils cada dia. Cada dia. Que és un cercle que és més petit, però no és moltíssim més petit. I si fas la divisió, aquest jaciment que t'estan venguent com un jaciment gegantí que jo he vist a la premsa moltes vegades, la mateixa mida que he posat aquí, qualificar de gegantí un jaciment amb 1.000 milions de barrils. Això són 11 dies de subministrament. Però, a més, com veurem, aquests 1.000 milions de barrils no sortiran com el que obre una aixeta i barrejant, no. Això sortirà a una certa velocitat i arribarà a un màxim i després anirà a poc, no sortiran en 11 dies, potser sortiran en 30 o 40 anys, en la qual cosa el ritme tampoc serà tan gran i tampoc no canviarà la situació actual. Bé, doncs aquest és un exemple típic d'anumerisme, no? D'abusar una mica de que la gent en xifres grosses s'hi perd. Què és la taxa de retorn energètic? Doncs una cosa que hem de tenir clar és que qualsevol font d'energia, la producció d'energia implica un consum d'energia, bé sigui previ, per la seva creació, instal·lació, durant el manteniment o al finalitzar la seva vida útil pel desmantellament. Com que aquest consum a més no és uniforme en el temps, normalment per descriure-li el que es fa és parlar del que es diu la taxa de retorn energètic, la TRE, que bàsicament és una mesura, és una relació entre l'energia que produeix una font durant tota la seva vida útil dividit per l'energia que es consumeix durant tota la seva vida útil, incloent-hi fabricació, instal·lació, manteniment i eventualment desmantellament, si és que la volem comptabilitzar. Vale? Aquesta relació és molt important per entendre si una determinada font d'energia surt a compte o no. Si tenim una TRE que és més petita que 1, és a dir, que estem produint menys energia que la que consumim, doncs no fem gaire bon negoci, no té massa sentit, no? Més valdria agafar l'energia que hem consumit i dedicar-la a una altra cosa. Això aleshores no és una font d'energia. Pot ser que sigui interessant de fer-ho perquè sigui un vector energètic, com ara l'electricitat, a la producció d'electricitat perdem una part de l'energia, però ens interessa perquè amb l'electricitat podem fer coses útils. Un altre vector energètic amb el qual perdem energia en la seva producció és el gas, l'hidrogen. La producció d'hidrogen també comporta una pèrdua d'energia, però és interessant perquè el podem fer servir després per altres usos. Si la Terra és petita, encara és més gran que 1, però no és molt, molt més gran que 1, doncs la font d'energia podria ser no rendible des d'un punt de vista ara sí econòmic. No? Un exemple que no està pres a l'atzar, si tenim un sistema que té una Terra de 2 i una vida útil d'uns 30 anys, tindria una rendibilitat del 2,3% anual en termes energètics, la qual cosa que implica que en termes econòmics tindria una rendibilitat del 1,5% o de l'1%, i trobaràs pocs inversors que estiguin interessats en invertir en un negoci que només redita un 1% anual. Això és un problema per convèncer un inversor que pugui invertir en aquest tipus de font. Però una cosa que és encara més greu és que diversos estudis antropològics de societats que no s'han precedit, des dels caçadors-recolectors, les primeres societats agràries del Neolític, les societats medievals, la societat moderna, etc., mostren que típicament la TRE mitjana de les fonts de les societats que ens han precedit, de les societats estructurades, està al voltant de 10. I és lògic, és lògic. O sigui, dius un número força gros. I és lògic, perquè en el fons el procurament d'energia és només una activitat de la societat, no és el focus central de l'activitat humana, no? Tu vols energia per fer coses, com ara, jo que sé, tenir cura de la mainada, o tenir cura de la gent gran, o construir infraestructures, mantenir-les, tota una sèrie de coses. Has de procurar-te prou energia en el procés d'aconseguir-la com per poder després mantenir totes les altres activitats. I al final és aquesta terra, aquesta taxa de retorn energètic, la que governa el ritme de producció dels jaciments de petroli i de moltes altres matèries primeres. Peak oil. Qui aixequi la mà, qui ja sàpiga què és el peak oil, sisplau. Va, ja puc marxar. Bueno, és l'habitual, no? L'habitual és que una xerrada d'aquestes, doncs, entre un 10 i un 15% de la gent ja sàpiga de què va. De fet, tinc algun fam i recalcitrant per allà al fons. Bueno, ara us explicaré una realitat que cal saber, que és molt tonta, de fet, però que és molt important per entendre què és el que està passant amb el subministrament de petroli i d'altres matèries primeres. Qualsevol recurs mineral, i en particular el petroli, no es pot extreure en ritme constant. Això no és punxar ja una aixeta i que vagi rajant. No, això no funciona així. Generalment la gent sol pensar que extreure petroli és una cosa semblant a això, no? Així és com ho representaven els llibres de GB amb els que jo vaig estudiar, no? La primària, aleshores. Que és, bueno, doncs penses que hi ha una bossa, tu vas allà, punxes, i com que hi ha una pressió, la roca que està a sobre, allò comença a brollar, va sortint i ja està, sense problemes, no? Però la geologia del petroli no és així, és molt més complicada. S'assembla més a una esponja a la qual estigués plena d'aigua. L'aigua, el petroli en aquest cas, està ocupant els seus intersticis. Aleshores, tu punxes, encertes amb una de les venes dels canalets d'aquesta roca i, evidentment, per la pressió, el petroli comença a brollar. Però què passa? Aquesta roca, a mesura que tu vas traient el petroli, vas disminuir la tensió superficial que hi ha dintre, comença a trencar-se, però les explosions són molt grosses, comença a col·lapsar-se. Es comencen a tancar els ports i els canalets i aleshores has de començar a fer alguna cosa. Què pots fer? Doncs pots obrir un pou accessori i injectar aigua a pressió o gas a pressió o intentar trencar la roca amb una explosió o fer un forat una mica més enllà, el que sigui. Vale? El problema és que totes aquestes mesures per compensar el col·lapse de la roca, la davallada de la producció, impliquen un consum addicional d'energia. Per rendiments que cada cop són més petits, que són decreixents. Amb la qual cosa arriba un moment que has d'acceptar que la producció baixarà, perquè si no hauries de consumir més energia que la que te tornarà després del petroli. Amb la qual cosa, el fet de que vols guanyar energia, al final, que vols guanyar diners, el que estàs portant el jaciment, bàsicament, has d'acceptar que el jaciment, al final, haurà de començar a declinar la seva producció. No serà constant, sí que en un moment determinat baixarà. Això ja ho va descriure aquest senyor, que és un geòleg que va treballar per diverses companyies als Estats Units. Aquest geòleg va fer un model molt senzillet per descriure la producció de petroli de pous, camps i regions. El seu model és una idealització, no és la realitat és evidentment és més complexa, però és un model molt senzill que ens permet entendre algunes coses. El seu model es basa en dues hipòtesis fonamentals. La primera és que la probabilitat de fer noves troballes de petroli o del que estiguem explotant depèn de quant falta per descobrir. La qual cosa és força lògica, al començament el món és verge i és més fàcil trobar un nou jaciment, un nou camp. Quan es fa esgotant doncs va ser més difícil. I l'altra és que els recursos trobats s'exploten amb la màxima eficiència. La qual cosa doncs falla més a la pràctica, evidentment. I tampoc no té en compte, diguem, algunes consideracions econòmiques que també evidentment tenen la seva influència, no? El resultat del model de Haber és una corba logística, segons el qual les reserves, que és quan petroli encara queda per extreure, segueix una corba de tipus logístic i la producció no és més que la derivada canviada de signe respecte al temps. I la corba surt una corba campanada, que evidentment no és una campana de Gauss, perquè les corbes són exponencials. Ni tan sols té perquè és asimètrica. No? Moltes vegades és simètrica, però veurem alguns exemples més tard d'algunes matèries primeres per les quals aquestes corbes típicament no són simètriques. Això depèn de com siguin els paràmetres A i B que defineix la logística, i el que interessa més els detalls, doncs tenim que l'A es relaciona amb la ràtio de probabilitat de fer noves troballes, i la B, a l'eficiència a l'extracció. I aquí teniu un exemple real d'afitament de la producció de Noruega als camps del Mar del Nord, que són els punts en blau, amb un afitament a la Haber, que com veieu descriu força bé el comportament creixent, i també el decreixent, l'arribada al pic i després la davallada de la producció passat l'any 2000. Com he dit, el model d'Enhaber és una idealització, és una simplificació grollera, la realitat no és la realitat, ara veurem alguns exemples reals, però ens dona algunes lliçons importants. I una de les lliçons que ens dona, la primera, és que no es poden evitar les conseqüències fatals de la curva. Sempre hi haurà una fase de pujada ràpida, exploratòria, estàs comprenent més bé com està el perfil allà, i aleshores cada dia ets capaç de treure més i més, i sempre hi haurà una fase final, terminal, que ja allò ja està molt explotat, que el que va quedant és molt residual, està molt escampat, és difícil d'extreure un bon rendiment, i has d'acceptar que hi haurà un decreixement que és ràpid, que és exponencial també. Si es millora l'eficiència, si tu introduïs les millores tecnològiques o el que sigui sobre el mateix tipus de recurs, accelerarà la pujada, però com que la quantitat de recursos és la mateixa, també accelerarà la baixada. Pujas més ràpid per baixar més ràpid. Si s'empitjora l'eficiència, cosa que ha passat moltíssimes vegades per raons econòmiques o socials, perquè hi ha una revolució, o es descomposa la Unió Soviètica, o l'OPEP decideix mantenir una certa quantitat de producció en terra per controlar els preus, pot generar un plató, una meseta, però està renunciant de totes maneres a una part de la producció i eventualment, a més, arribaràs al descens terminal. I una cosa important de la deducció d'Enhaber és que ja inclou, ja preveu, que es trobaran nous recursos, que trobaràs més jaciments de petroli. Penseu que això és el normal. Ara mateix els jaciments, com veureu més tard, estan decaient ja a un ritme del 6% anual, els jaciments de petroli actualment en explotació. És a dir, si no es trobessin contínuament nous jaciments, ens quedaríem amb menys de la meitat del que tenim ara en un període de 10 anys en producció. Però justament cada cop se van trobant nous jaciments, etc. El que passa és que els jaciments que es troben ara cada cop són més petits o la seva producció és cada cop més lenta i hi ha una descompensació entre el que entra i el que surt. Aleshores, per sortir d'aquest problema, d'aquest paradigma, hauries d'incloure un tipus de recurs diferent, que de fet una mica s'ha fet, com després explicaré. De vegades veig als diaris, quan intenten, com aquest problema del picoil, cada cop se'n parla més, que intenten negligir el problema parlant de la teoria del picoil. No? El picoil no és cap teoria. D'uns 50 i pico productors de petroli que hi ha en el món, més de 35 ja han passat el seu picoil particular, amb històries productives que poden ser més o menys complexes. No? Com aquí tenim l'exemple de Mèxic, com veieu, doncs hi ha una primera fase de pujada, aquí la curva grisa, la curva plena grisa, és la producció del país, la línia negra és el consum del país, que típicament, com sol passar en qualsevol productor, va pujant al llarg del temps, a mesura que es desenvolupa, i la diferència entre totes dues, es marca en verd si al país encara li queda petroli per exportar, o es marca en vermell si aquest país ha de començar a importar. La diferència entre el que es produeix i el que es consumeix. I com veieu, doncs, hi ha una fase primera exploratòria de producció que incrementa molt ràpid, una certa estabilització. Aquí comencen a introduir camps en alta mar, arriben al cantarell, un munt de coses, s'arriba al màxim i des d'aleshores una certa tendència a la baixada. En un consum que continua creixent, amb la qual cosa les exportacions cauen molt de pressa, i això és un fenomen que es veu arreu al món. Quan un país passa el seu picoil, cada 1% que cau la producció de petroli típicament implica una caiguda del 2% de les seves exportacions. La qual cosa afecta molt negativament, com després veurem, a les seves finances i a més afecta molt a països com el nostre, que ho importa pràcticament tot del petroli que consumeix. I com dic, no és una cosa aïllada, és una cosa comuna. Hi ha molts països que han passat el seu picoil. Aquí tenim alguns exemples. Hi ha països com Noruega que han estat molt conservadors a la seva explotació, tot i així doncs, baixen i molt bé el món de Haber. Països com Venezuela que han tingut històries molt complicades en revoltes socials i demés. Algèria, que com veieu també ha passat el seu picoil, i països que de fet abans exportaven petroli com el Regne Unit i van deixar la gent d'exportar, el Regne Unit el 2005, i aquí veieu que la tira primera de ballada i després van fer un gran esforç tecnològic, van aconseguir remuntar i després un altre cop caure, però al final no pot ser evitant. Indonèsia, que era un país de l'OPEP, Argentina, que va arribar a un equilibri entre la producció i exportació i perdó, el consum intern l'any 2011, amb conseqüències que suposo que tots ja sabeu, Malàisia, bueno, en fi, és un fenomen comú, és un fenomen habitual, conegut. No és cap teoria, és un fet constatat. Del picoil no en parla ningú. Bueno, aquí que veieu és una petita col·lecció d'informes i persones que parlen seriosament del problema del picoil i les seves conseqüències, que són fàcils d'accedir a internet. El primer que teniu és un informe d'un think tank de la indústria anglesa que inclou empreses grosses com ara Virgin, que parlen de que es pot produir un oil crunch cap a l'any 2015, si no es prenen mesures, un informe de l'exèrcit americà que diu que la roda del picó és l'amenaça més grossa, una de les amenaces més grosses que té ara mateix el poble americà. Aquest informe encarregat per la companyia d'assegurances Lloyds, la més grossa del món, que alerta que es poden produir interrupcions a les cadenes de subministrament tan aviat com l'any 2013. De fet, ja s'han produït, no s'han produït aquí, però ja s'han produït alguns països. I que alerta que el subministrament de petroli està en situació molt tensa. Un informe de l'exèrcit alemany que arriba a dir que la democràcia està en perill. Un informe del Parlament australià, la revista Time, que li va dir que el número d'abril de l'any 2012. Un informe del banc HSBC, el de ser banc d'inversions més gros del món, que parlaven, ells no parlaven de picoll obertament, però sí que van identificar que l'energia és un problema gros i que pot afectar la recuperació econòmica, etc. etc. Un informe del Fons Monetari Internacional, dins dels analistes de l'equip d'analistes del Fons Monetari Internacional, hi ha com dos equips, un que diu que s'ha de parlar de picoll perquè és molt seriós, l'altre que no es pot alarmar l'opinió pública. Aquest senyor que ningú no coneix, és Jeremy Graham, que aquest home ja l'any 2011 va dir que, bueno, que evidentment no tenia sentit plantejar-se que hi hagués un creixement exponencial a un planeta finit, que és la base del problema del fons, i que les matèries primeres estan arribant al seu màxim. Aquest senyor és un gran inversor, és el fundador del fons d'inversió GMO, que és el primer fons d'inversió del món, o sigui, no, és un tauro de Wall Street. El BBVA, un working paper, el senyor Gaspar de Mazares, que ha fet diverses preguntes al govern, als governs successius sobre el tema, el senyor, com es deia aquest? Això. I aquest, poc després de deixar ser el president d'Esquerra Republicana, a un programa molt vist com ara els matins de TV3, amb el Josep Cuny, doncs parlen d'això. Parlen una bona estona del problema, sí, és un problema molt gros. Un informe del Banc d'Espanya que diu que és el que és més important, si el mercat o la geologia, que és el que guanyarà, són els preus el que determina la producció de petroli o és la geologia la que mana, i la conclusió del Banc d'Espanya és que guanya la geologia. Un document de política energètica i canvi climàtic a Catalunya encarregat pel tripartit, i l'últim és el pla d'energia i canvi climàtic actualment vigent, aprovat per l'actual govern de la Generalitat, que en un 40% és picoll. Aquest és un document que el podeu descarregar. Evidentment ells donen una visió de, bueno, això és un tema que es pot contrarrestar, ells pensen que encara no han començat la davallada, però segurament ja estem a la fase d'estacionament de producció de petroli, i reconeixen que és un problema seriós pel qual cal adaptar-se. O sigui, és un tema que és conegut. Les instàncies tècniques coneixen bé aquest, i polítiques coneixen bé aquest problema. El que passa és que no hi ha una solució convencional senzilla a aquest problema. Ara fer una repassada ràpida de les fonts d'energia, perquè ja m'estic estenguent, les fonts d'energia no renovables. Començant pel petroli, com ara explicaré en més detall, el seu zenit màxim de producció, el picoll, del petroli cru, del petroli convencional cru, que és la majoria del petroli que consumim, és uns 70 milions dels 90 milions de barrils que consumim, va arribar al seu màxim l'any 2005, i això ara ja ho reconeix tothom. Ara us ho explicaré. I si parlem de tots els altres del petroli cru, més tots els succedanis de petroli, que es diu tots els líquids del petroli, s'espera que arribi al seu màxim productiu cap a l'any 2015. Podria variar d'un any o dos, però és més o menys aquest escenari que és fàcil de manegar. I estem parlant de la font d'energia que representava l'any 2012, això són dades que encara és d'actualitzar, el 33,1% de tota l'energia primària que es consumia al planeta. La segona font per importància, que està a punt de ser la primera, perquè l'energia del futur és l'energia del passat, és el carbó. El carbó s'espera que l'energia pugui arribar al seu zenit abans del 2020. La data final, quan més lluny està, evidentment, més pot ballar. I potser no és el 2020, és el 2025, en energia, que no en volum, vale? I representa ara mateix el 30,3% de l'energia primària. Podeu anar fent la suma, 33,1 més 30,3. El gas també s'espera, fins i tot comptant amb el gas de fracking, que arribi al seu màxim productiu en energia cap al 2020. Representa ara mateix, bueno, l'any 2012, el 23,7% de l'energia primària que es consumeix al món. I si parlem d'urani, l'urani té una sèrie de particularitats molt curioses, com ara que ara mateix no s'està produint tot l'urani que es necessita. Això, si voleu, després ho podem explicar. En qualsevol cas, s'estima que el seu zenit serà abans del 2020 i fins i tot hi ha algun estudi que apunta que podria ser l'any que ve. I representa una mica menys del 5% de tota l'energia primària mundial. Si feu la suma de tot plegat, us trobareu que les fonts que representen el 92% de tota l'energia primària que es consumeix al món podrien arribar cap al seu zenit de producció d'energia vers l'any 2018, més o menys. I de fet ja estan estacionant, ja no estan creixent tant com creixent anys enrere. Molt bé, parlem de les energies renovables, no? Del futur. Perquè les energies renovables són el futur. És a dir, en un termini no tan llarg de temps, en dècades vista, bàsicament el que ens haurem de recolzar sobretot són a les energies renovables, perquè bàsicament no hi haurà, o les altres diguem que seran molt cares de produir, o no produiran tant. Però quin potencial tenen? Pues, tenen limitacions, són el futur, són el que tindrem, però potser no tindrem tant com pensem que volem. Si parlem de la més important, que és la hidràulica, ara mateix, està molt explotada a nivell d'Europa, en general del món occidental. A nivell de la resta del món podria arribar a duplicar el seu potencial, que és el mateix del 6,4% de tota l'energia primària mundial. A nivell d'aquí ja està la feina molt feta, i fins i tot incloent-hi mini i microhidràulica, estaríem parlant d'un 10 a 20% més del que hi ha actual. Si passem a l'eòlica, hi ha un treball de fa un parell d'anys, del grup de dinàmica de sistemes de la Universitat de Valladolid, publicat en una bona revista científica que es diu Energy Policy, que fan una anàlisi que ningú no havia fet abans, ni nosaltres tampoc, que nosaltres hem fet una anàlisi justament d'un sistema renovable i no van tenir en compte el que ells van tenir en compte. I és que si tu comences a posar molts aerogeneradors, interactuen entre ells, perquè la quantitat d'energia disponible a la capa límit de l'atmosfera, els 200 primers metres, que no són més el que tu pots arribar amb un aerogenerador, és una quantitat d'energia limitada, no és infinita. Si tu comences a posar molts aerogeneradors, tu perturbes la circulació general de l'atmosfera. Estem pensant en milions d'aerogeneradors. Aleshores, ells van trobar, fent aquesta anàlisi, tenint en compte quina és la quantitat d'energia accessible a les capes més baixes de l'atmosfera, que el potencial màxim sortia al voltant d'un terawatt de potència mitjana equivalent al nostre consum energètic. Quan, com s'ha dit al començament de la xerrada, l'any 2011 estaven consumint l'equivalent a 18 terawatts i ara estem consumint al voltant de 19,5. O sigui que queda molt curt en funció del que estem consumint ara mateix. Si pensem a la fotovoltaica, el mateix grup ha fet una anàlisi i també ha arribat a la conclusió de que el seu potencial màxim se situaria al voltant de 4,5 terawatts, que encara queda curt, ni tan sols ni combinada amb les altres, però a més té una TRE molt baixa. El problema dels panells fotovoltaics és que té una TRE molt baixa, sobretot si penses en instal·lacions de tipus industrial. A tipus domèstic tens una TRE més alta, però si estàs pensant en un parc solar, que és bàsicament el que tu necessites per mantenir una societat industrial capaç de fondre l'acer i de fer ciment, doncs tens una TRE baixeta. És un estudi que van fer entre Pedro Prieto, que és el vicepresident de l'Associació per l'Estudi dels Recursos Energètics aquí a Espanya, i el Charlie Hall de la Universitat de Syracuse a l'estat de Nova York, i van veure que el retorn era molt baix. Va ser estudiant parcs solars sobretot a la zona d'Extremadura i d'Andalusia, o sigui que la idiosincràsia espanyola està ben contemplada ja. La zona de concentració té un bon potencial teòric, però és poc coneguda, té algunes limitacions que no coneixem bé, entre altres les altes temperatures, el desgast de materials, etc. I per últim, si pensem a les altres fonts d'energia renovable, geotèrmica, mareotriu, limotriu, biomassa, per a la producció d'electricitat té un potencial petit. A escala del món estem parlant de centenars de megawatts de potència equivalent. Això no és res comparat amb els 18 terawatts que estem consumint. És a dir, estem consumint una grandíssima quantitat d'energia per sobre dels 18 terawatts de potència mitjana equivalent, i en el millor dels nostres somnis les energies renovables, amb els sistemes que coneixem i amb les limitacions que van més enllà dels sistemes que coneixem, només podran produir una fracció de tot això, i ni tan sols sabem si en un bon rendiment energètic, perquè per la instal·lació i construcció de moltes d'aquestes s'estan fent servir petroli, gas, i sense el petroli i el gas, o amb petrolis i gasos més cars, no és evident que es pugui fer això amb un bon rendiment. És a dir, tenim un problema. Aleshores, no es tracta d'escollir entre les energies no renovables i les renovables. És que és igual que facis, tens un problema de descens energètic inevitable, al qual t'has d'adaptar. El món al qual vivíem. Aquesta gràfica va sortir publicada en un article de l'any 2012 a Nature, una bona revista científica, i bàsicament feia una anàlisi de l'elasticitat de la producció de petroli. Vale? El que veieu aquesta gràfica, cada puntet representa un mes, les dades d'un mes, mitjanes d'un mes. L'eix horitzontal és la mitjana de barrils diaris de petroli produïts, de petroli cru, produïts aquell mes. I a l'eix vertical el que es representa és el preu mitjà del barril durant aquell mes. Vale? Com veieu, hi ha clarament dos regímens completament diferenciats. Tenim els punts per cas de color següent, que són justament els que van fins a l'any 2004, amb el qual la producció és el que es diu elàstica. És a dir, tu incrementes una mica el preu, et mous una mica la vertical i desplaces força a l'horitzontal. La producció respon als signes del mercat. La producció és elàstica. Però des de l'any 2005 tenim una situació diferent. La producció s'ha tornat molt inelàstica. Tu has d'incrementar moltíssim el preu, has de moure't molt a la vertical per desplaçar-te només una miqueta a l'horitzontal, per incrementar un no res la producció. Aquesta inelasticitat de la producció del petroli és un signe d'escassedat. És a dir, la producció ja no respon als estímuls del mercat. No és una qüestió de quant diners vulguis posar. És que no es pot físicament produir més petroli. Petroli cru, el petroli que surt del subsol. Comptar amb els succedanis de petroli, hem incrementat una miqueta la producció de petroli des de l'any 2005, des del moment que el petroli cru va dir no puc més. Ja no augmento més i de fet està començant a baixar. Gràcies als succedanis, als altres líquids del petroli, que es diuen, que com veurem, de petroli tampoc, s'ha aconseguit incrementar una mica la producció, però el que està passant, ja porta anys passant, com veieu, és que com que la producció no puja gaire, està molt estacionada, hi ha uns països, els emergents, que el preten fort, típicament la Xina i l'Índia, el Brasil, el Rússia, etc., que el consum creix força, com que això és un joc pràcticament de suma zero, si es pugen, nosaltres baixem. La curva blava és el consum de l'OCDE. Com veieu, des de l'any 2005, el conjunt de l'OCDE està disminuint, el seu consum està reculant. No perquè s'estigui implementant cap mesura d'eficiència, simplement perquè no podem competir amb el petroli. El preu del petroli puja a un punt, que simplement en un moment donat, aquí les empreses deixen de ser competitives i tanquen. O la gent se'n va a l'atur i evidentment consumeix més petroli. I el cas d'Espanya és dramàtic. Aquestes dades s'han d'actualitzar perquè només cobreixen fins l'any 2011, però si mirem el consum de petroli a Espanya, ha caigut des del 2008, nosaltres ens van afegir a la festa tard, però s'ha afegit amb molta convicció, ha caigut un 25% pràcticament, el consum de petroli, des de l'any 2008 fins l'any 2013. I sense que cap altra font d'energia hagi agafat el relleu, perquè no és fàcil substituir el petroli, és el que està passant. I les altres fonts d'energia es veuen arrossegades per la caiguda del petroli. El consum de gas cau, el consum d'electricitat cau, i les altres més o menys es mantenen constants. L'anàlisi clàssica ens diu que la contracció de vendes, com que és una mercaderia més, és fruit de la crisi econòmica. Però com hem vist, el problema comença abans de l'inici oficial de la crisi. És evident que l'energia ha tingut alguna cosa a veure amb l'inici de la crisi. La crisi, evidentment, el seu origen és multifactorial. Un apalancament excessiu en actius financers dubtosos, un preu dels diners massa baix, però també una escassetat creixent de les matèries primeres, escassetat en el sentit de que l'oferta no era capaç de cobrir la demanda. El problema gros que tenim ara és que aquesta escassetat d'energia que ha vingut ja per quedar-se potser no és la causa única de l'origen de la crisi, però sí que és una cosa que ens impedeix sortir de la crisi. De la crisi no podem sortir per falta d'energia. Abans comentava l'Agència Internacional d'Energia. L'Agència Internacional d'Energia és un organisme oficial de l'OCDE, etcètera, etcètera, sempre fa previsions molt bones del futur. Sempre diuen, bueno, ells donen les dades del passat, doncs la producció de petroli ha pujat, les altres matèries ha pujat, i de cas del futur ells sempre fan els seus escenaris, les seves més o menys previsions, i sempre són molt alentadores, tot anirà molt bé, no sé què. El que passa és que des de l'any 2005, que hem vist que és el moment que la cosa comença a grinyolar, ja no es complien tan bé les seves prediccions i cada any les havien de corregir. L'any 2010, per primer cop, reconeixen una cosa que mai no havien reconegut, i és que la producció de petroli cru havia arribat al seu màxim, segons ells, l'any 2006, 2005-2006 és una mica el mateix, i que ja mai més tornaria a pujar. A la sala gràfica, aquesta gràfica està tota l'informe, la producció de petroli cru representa aquesta franja blau fosca, això és el petroli dels camps actualment en explotació, que com veieu decau molt de pressa, un ritme del 5% anual en aquest informe. Això són els camps que es coneixen però que no s'han desenvolupat perquè és massa llarg reproduir-los, perquè hi ha alguna dificultat tècnica o el que sigui. I això són els camps que s'han de descobrir posant explotació durant aquests anys. Com dic, és lo normal que es trobin nous camps, que es posin nous camps en explotació, és lo normal. Doncs comptant fins i tot amb això, Per primer cop es preveuen que la producció de petroli cru no tornarà a pujar mai més. Poc no importa que aquí estan multiplicant per 4 el nombre de descobertes que s'han fet els últims 30 anys. És igual. Aceptamos pulpo com animal de companyia, no passa res. I amb tot i així, tenim la producció es queda estancada una meseta. Durant 25 anys, que no és molt realista, però és el que deien l'any 2010. Però no preocupar-s'hi, perquè aquí tenim els líquids del gas natural, com no importa que això no és un bon substitut del petroli, el que s'inflem una mica, i després els petrolis no convencionals, en aquesta època ni tan sols hem parlat del fracking, estem parlant de 4 anys enrere. El fracking no entra, diguem-ne, dins de l'equació, que bàsicament és biocombustibles, que tenen TRS al voltant d'1, o sigui, no s'hi guanya energia, és una cosa curiosa, i les sorres bituminoses del Canadà, que és una font molt dolenta, amb una TRS al voltant de 2-3. I amb això, no us preocupeu, encara podem pujar una mica. Hi ha molt lluny dels 120 milions de barrils diaris que prometien. Simplement 4 anys abans d'aquesta predicció, ja s'han fet més baixes les seves prediccions, però bueno, tot i així, no us preocupeu. Com dic, per primer cop reconeixen que el petroli cru ja no podrà tornar a pujar la seva producció. Aquesta transparència, si me'n permeteu, me la passaré, perquè és que és molt llarga i si no al final el problema que tenim és que passaré molt... Jo el que m'agradaria és després discutir amb tots vosaltres a la xerrada. A quin món? Cap a quin món anem? Un dels primers efectes que s'està veient de l'arribada del picoll és el col·lapse dels països exportadors que depenien molt fortament dels ingressos que venien del petroli. I un exemple és Egipte. Egipte és un país que era un productor de petroli, mitjà, molt gros, però un productor de petroli important. La seva població s'ha disparat, el seu consum s'ha disparat al llarg dels anys, i fixa't quina casualitat, l'any 2011, el primer cop el seu consum passa per sobre la seva producció. Egipte deixa de guanyar tants diners amb les exportacions de petroli, ha de retirar les subvencions als aliments i esclata la revolta d'Egipte. No és una casualitat. Quin altre país podeu pensar que ha tingut un problema semblant, que produïa petroli i han caigut molt ràpidament els seus ingressos del petroli? A banda, evidentment, d'altres efectes. És a dir, el petroli és una causa important, no és l'única, però evidentment causa problemes. Quin altre país penseu que podria estar en una situació semblant? Doncs Síria. Penso que les gràfiques parlen per elles mateixes. La producció en blau, el consum en vermell. Esclata la guerra civil i evidentment totes dues cauen. Però com veieu, el punt d'encreuament està molt a prop de l'any 2010-2011. Són països que veuen com disminueixen els seus ingressos associats al petroli i ja tenen problemes socials importants i evidentment s'agreugen per aquesta caiguda de la riquesa, de vegades la incapacitat d'accedir als aliments. Quin creieu que és el següent país que petarà, que no es pot evitar que peti? El Iemen. Aquestes dades només cobreixen fins l'any 2012. I com veieu, Iemen està a punt de deixar ser un país exportador de petroli. És un país que depèn molt fortament de l'exterior, per importar aliments, etc. Doncs no s'estranyi que un dia d'aquests veieu que bueno, hi haurà una revolta, ja de fet estan discutint com separar el país en regions federals, és un país molt petit, i bueno, doncs, efectivament si estan en uns problemes seran molt seriosos. Tornant a l'Agència Internacional d'Energia, us he dit que l'any 2010 van dir que la producció de petroli cru s'havia estacionat i no tornaria mai més a pujar. L'any 2012, la nova recargulava més. Per primer cop reconeixen, sense dir-ho enlloc, és el mateix informe que diu que els Estats Units seran independents energèticament i després tu mires i no estan dient tal cosa, però bueno. I això sí que s'ha publicitat moltíssim i encara estem sentint els ecos d'això, que és tota una mentida i una exageració brutal. Però el que no van publicitar en absolut és aquesta gràfica d'aquí. I aquesta gràfica d'aquí, si la mireu, això és com abans, la producció de petroli cru representa la franja fosca, que són els camps actualment en producció, els camps per desenvolupar, els camps per descobrir, i si us ho fixeu, l'any 2035, totes tres franges sumen 65 milions de barrils diaris, en tant que l'any 2005 representaven 70. És la primera vegada que, sense dir obertament, sense publicitar-ho, estan reconeixent que la producció de petroli cru ja cau, ja ha començat la seva caiguda. Però no cal preocupar-se, perquè de nou tenim els líquids del gas natural, els altres petrolis no convencionals, el fracking, que per primer cop surt explícitament, que és aquesta franja vermella d'aquí dalt, I com que a mi m'agradaria que donés 100 milions de barrils diaris, perquè és una quantitat, home, maca, no? 100, bancolona, i altres xifres i demés, saps què farem? Posarem els guanys de processament a les refineries. Què vol dir això? Tu quan entres un barril a una refineria, el que surt, el dièsel, la gasolina, el querosè, tot el que surt, ocupa més volum que el barril. Això és el guany de processament. Escolta'm, però això no vol dir que s'hagi guanyat energia, no. Però és igual, s'ha guanyat volum, ja està. Això ens dona també una idea de com estan fent la comptabilitat. Aquí s'estan afegint naps i cols. Estan posant juntes categories que no tenen el mateix contingut d'energia. Un biodiesel no té la mateixa quantitat d'energia que un petroli. I en comptes d'actuar com l'Agència Internacional de l'Energia, sembla que actua més aviat com l'Agència Internacional del Volum, però això no té sentit. És una manera de fer la comptabilitat que és enganyosa. O sigui, jo que ja estic acostumat, ja ho he vist molts anys, però bueno. Aleshores, jo he agafat aquestes dades, a ser reinterpretat, els colors no coincideixen, el blau, el verd aquí hauria de ser blau, és la mateixa gràfica que abans, en realitat, només amb línies contínues, però veiem el mateix. Petroli actualment en producció, camps per descobrir, camps per desenvolupar, camps per descobrir, pis del gas natural, altres petrolis no convencionals, el fracking i les guanys de processament. Què hauria passat si l'Agència Internacional d'Energia, amb les seves mateixes dades, que aquestes són les seves dades, en comptes de donar-los els volums, ens hagués donat l'energia bruta? És a dir, hagués sumat l'energia que surt de cada tipus de material, que no és la mateixa, no té la mateixa necessitat d'energia en volum. Si fas això, evidentment, la primera cosa que se te'n va és els guanys de processament. Els líquids del gas natural no tenen la mateixa quantitat d'energia, sinó un 70% en volum. El mateix pels biocombustibles, tens tot això en compte, i el que te trobes és que l'energia bruta del petroli, tot això ho explico en aquest post del blog, en el cas del petroli, allà es poden jugar amb els números i veure què és el que et donaria, però bàsicament sortiran coses semblants. Ens dona que l'energia bruta del petroli, home, ja no és un escenari tan maco, perquè es veu clarament un cert estancament. Això amb els propis números de l'Agència Internacional de l'Energia. Però, què passa si en comptes de calcular l'energia bruta, que això no li importa en realitat a ningú, mirem quina energia neta, perquè la producció de petroli consumeix energia. I algunes d'aquestes fonts consumeixen molta energia, com ara els biocombustibles, o el petroli d'alta mar. Què passa si posem l'energia neta que ve del petroli? És a dir, tenim en compte la TRE d'aquestes fonts. No són uns paràmetres més o menys convencionals, vull dir, tot està explicat al post, a mi el que em surt és això. És a dir, l'energia neta que arriba a la societat, que arriba a la furgoneta, que arriba al camió, que arriba al barco, o al tractor, o a el que sigui, bàsicament el seu propi escenari decauria a partir de l'any 2015. Lleugerament, però decauria. I què passa si vas una mica més enllà, però només una mica? I li treus la primera capa de maquillatge en aquestes xifres. I veus que aquí el decaïment de la producció de petroli cru, en comptes del 5-6% anual que s'accepta, fins i tot les pròpies companyies petrolieres accepten com a decaïment dels pous actualment en producció, aquí li han posat un 3,3% anual. Que només ho han fet en aquest informe, els següents ja no ho han tornat a fer. Pues què passa si li poses el decaïment que realment té? Un de conservador, un 5% anual. Què passa si tens en compte que aquests camps per desenvolupar, la veritat no es poden desenvolupar perquè falten les instal·lacions específiques per poder-ho fer? Què passa si tens en compte que els camps per descobrir s'està suposant un ritme d'escobertes que és 4 vegades l'actual? Què passa si tens en compte que els líquids del gas natural aprofitables com a petroli només hi ha com un terç? Perquè bàsicament els líquids del gas natural són propà i butà. Si tens tot això en compte, a mi el que em surt en un escenari més realista és això. És a dir, l'energia neta que arriba a la societat del petroli estaria caigent ja des de l'any 2010. Si, diguem, les coses es presentessin, doncs com s'han de presentar. Bueno, aquí jo he agafat les dades de l'Agència Internacional d'Energia i he fet una mica d'àlgebra senzilla, que podeu provar aquest post, però el que és sorprenent és aquesta gràfica, que és tal qual la que ells van publicar a l'informe de l'any passat, del novembre de l'any passat. I aquesta gràfica jo interpreto com un avís a navegants. Aquí estan comptant tots els líquids del petroli tret dels líquids del gas natural, perquè ja reconeixen ells que no és ben bé petroli això, ni un substitut adequat. Els compten tots ells i fixeu-vos que estan dient, si no es produeix prou inversió, perquè és el que significa aquesta gràfica, és com pensen a l'Agència Internacional de l'Energia que evolucionarà la producció del petroli, de tots els líquids del petroli, si no hi ha prou inversió durant els propers anys. fixeu-vos que aquí és 2012-13, que és l'any que es publica i ja estan comptabilitzant una davallada. 14-15 és molt ràpid. Estan dient que en el 2020, si no hi ha prou inversió, la producció de petroli seria com una miqueta més de la meitat del que és ara, comptant tots els líquids del petroli, i l'any 2035 seria menys de la quarta part. L'Agència Internacional d'Energia no és gaire procliu a fer una advertència tan alarmista. Evidentment està amagada dins de l'informe, només l'especialista se la llegeix i entén una mica el que està dient. Per què posen aquesta gràfica? Què s'està volent dir l'Agència Internacional d'Energia en aquesta gràfica tan alarmant que no té res a veure amb tot el que han publicat tota la seva història, tota la seva vida? Doncs és un avís enfront d'això. Això és una presentació feta per una firma d'anàlisi energètic, una consultora energètica, que es va presentar fa molt poc, el març d'aquest any. Aquí el que esteu veient és quina és la inversió, els plans d'inversió, inversió de línia contínua, després els plans d'inversió, en el que es diu béns de capital. La inversió bàsicament que faran les grans companyies petrolieres del món, vull dir les multinacionals, que només controlen la decena part de la producció, però que tenen molta influència en les companyies nacionals, com Petrobras, com Aramco, com Pemex, perquè són les que subministren la tecnologia per a aquestes companyies, perquè aquestes altres companyies nacionals més grosses puguin produir. Doncs quina és la previsió que estan fent de les seves inversions en béns de capital a partir dels anuncis que fan els seus propis consellers delegats? Doncs fins l'any 2013, fins l'octubre de l'any 2013, veieu que, bueno, al pujar les baixades, bueno, la inversió ha crescut molt. Últimament, sobretot pel fracking. Però com que el fracking és un negoci ruïnós i algú li ha costat el seu puesto, com el consell delegat de Shell, pues les companyies han decidit que ja n'hi havia prou de perdre diners, els accionistes estan descontents, com és normal, i han començat a reduir les seves previsions d'inversió en el negoci de produir petroli. Són les seves companyies multinacionals petrolieres. I aleshores, aquesta corba que veieu aquí, aquesta línia d'aquí, representa el que dèiem fins a l'octubre. La següent és el que van dir a partir d'octubre, això és el que van dir el gener i això és el que diuen ara. Una desinversió de més del 25%. En un moment que s'hauria d'invertir molt i molt per intentar mantenir la producció de petroli. Amb aquesta situació, si els estats no intervenen ràpid, estem en un escenari que d'aquí un parell d'anys la producció de petroli podria caure d'entre un 10 i un 20%. Justament en un moment que les grans companyies nacionals estan buscant inversors per explotar la seva vaca muerta, els petrolis d'Iran, o de Venezuela, o de Mèxic, estan buscant inversors desesperadament perquè els seus camps cada cop donen un rendiment més baix i tenen més problemes. Doncs es pot dir que estem arribant a un punt que la situació comença a ser apurada. Però a més, la carestia afecta en realitat a tot. No és només el petroli, el gas, el carbó, l'urani, etc. No? Compro oro, pago bien. Aquí hi ha unes quantes botigues d'aquestes que han proliferat a Girona, com a pertot. Per què això? Bueno, a part de que l'or sigui un valor de refugi i de més, les mines d'or del món estan en davallada des de l'any 2000, a un ritme de l'1% anual. I és més d'un 13% que han davallat dels seus màxims històrics. I bueno, l'or no té grans usos industrials, alguns en té, i de fet segurament a la vostra butxaca porteu material que té una concentració en or i plata més gran que una mina, que una mena d'una mina típica d'or i de plata, que és el vostre mòbil. Hi ha més or i plata en pes al vostre mòbil la que es pot trobar a una mina. Però què passa amb el coure? El coure sí que és un material que és fonamental des del punt de vista industrial. Per les línies de mitja tensió, de baixa tensió, pels bobinats, és un material que no podem prescindir d'ell. I és un material que actualment es produeix en un grandíssim consum energètic. Heu de pensar que la mina de coure habitual, avui el dia en el món, té una concentració de mena d'un 1 per 10.000. És a dir, has de triturar 10 tones de roca per extreure un quilo de pirita. I això ho fas, evidentment, amb un gran camió, una gran excavadora, després abocant una bassa de lixiviats, extreus un quilo de pirita per cada 10 tones de roca. Consum d'energia brutal. I clar, si comença a faltar energia, pot començar a haver un problema seriós amb la producció de coure. I això passa amb tot en realitat. Això fa que quan s'encareix el petroli, de sobte se t'encareix també el coure, l'alumini, el ferro, l'estany, el níquel, el zinc, el plom i l'urani. L'urani també, heu de pensar que ara mateix el 10% del preu de l'urani és el cost del dièsel utilitzat per la seva extracció. Però a més se t'encareix també els cereals, els olis vegetals, la carn, el peix, perquè són indústries totes elles industrialitzades, són sectors molt industrialitzats que consumeixen grans quantitats d'energia fòssil. Heu de pensar que perquè caloria d'aliment que arriba al plat d'un occidental s'han consumit en mitjana 10 calories de combustibles fòssils en totes les aspectes de la seva producció. I també, evidentment, s'interessa la fusta, el cotó, la llana, és a dir, tenim un sistema extractiu molt eficaç, però que és molt dependent del petroli. Si comença a haver problemes amb el petroli, en aquest sistema que ja està molt explotat, que ja està molt esgotat, que les mines que tenim ja tenen concentracions molt baixes, entrarà en una crisi molt greu, encara més greu del que ja tenim. Per conclusió, i sento que com de costum m'he excedit el temps, la producció de petroli està estancada des de l'any 2005 i és només l'aral dels cenits del gas carbo-urani. Pitjor encara, el nostre consum de petroli ja cau a un ritme del 3% anual per culpa de la pressió de les economies emergents. Això a nivell de l'OCDE, Espanya encara és més ràpid. L'escassetat de matèries primeres i de petroli en particular no permeten un creixement econòmic sostingut. Això és una cosa que heu d'interioritzar. Aquesta crisi no acabarà mai. No pot acabar perquè és físicament impossible que acabi. Amb el nostre sistema econòmic no créixer ens aboca una espiral de destrucció econòmica, és el que és el col·lapse catabòlic, o tinc una manera més per malvendre les joies de l'abuela, de l'àvia. I no hi ha alternatives als combustibles fòssils i l'urani. No per mantenir les coses tal qual estan ara. Si es redefineix tot, sí que n'hi hauria. Però si volem tornar-ho d'abans, no és possible. Falta capacitat d'escala, falta materials, falta temps i falta capital. Moltes gràcies per la vostra atenció. La primera adreça web és de la web de la nostra associació, l'Ecras Observatori, i la segona és l'adreça del meu blog, on podeu trobar molt més dades i molt més detalls de tot el que aquí s'ha comentat, tot i que, com diu un amic meu, jo no ho recomano perquè és droga dura. Moltes gràcies per la vostra atenció. A veure, aquí el problema de fons és, a la seva frase hi ha un sobreentès, que és hem de mantenir el nostre sistema industrial productiu, tal qual. La qual cosa segurament no és possible. No és possible en el mitjà i llarg termini. A curt termini sí, però si estem pensant a 5 anys vista, 10 anys vista, això no es podrà mantenir, tal qual. Però ara el que interessa és intentar ser competitiu, intentar recuperar el creixement, perquè no importa que creixi indefinidament un planeta finit, és absurd, i que no és possible, de fet, físicament. Aleshores, tampoc no pot ser més explícit del que és, en part per pressió d'alguns grans interessos econòmics, tots penso que coneixeu pues, el que passa amb les companyies elèctriques. Espanya és un país curiós perquè és un país al qual hi ha un excedent de producció d'electricitat i tot i així l'electricitat és cara, la qual cosa lògica de lliure mercat això no hauria de passar, perquè si no és d'oferta, pues el preu ha de baixar, i no baixa. No? Però ell, a veure, no és idiota, jo penso que el president és força intel·ligent i bueno, doncs ell sap que els costos que són impossibles de regular bàsicament són els del petroli. I ell és conscient de que amb el petroli hi ha un problema gros i un problema que, com hem vist, s'agreujarà ràpidament durant els propers ni tan sols anys, mesos, sinó hi ha un canvi de rumb molt decidit que pot tenir costos. Aleshores, jo penso que obre un debat que és necessari, però des del punt de vista polític jo penso que és molt sacrificat plantejar les coses com s'han de plantejar i dir, bueno, és que m'ha arribat el peak oil, el nostre model, tal com l'hem plantejat, no es podrà sostenir durant més temps, perquè evidentment és molt impopular i perquè s'ha de tirar sobre tothom i a més que tots tenim interioritzat que perquè torni l'ocupació doncs ha de tornar al creixement econòmic, no contemplem cap altra possibilitat. I aleshores començar a parlar d'impossibilitats, de reformes, de canvis molt més grossos, com diu, per exemple, el propi Pla d'Energia i Canvi Climàtic a Catalunya, que està fet pel seu propi govern, doncs bueno, té un cost polític que ara com ara és inassumible. És a dir, jo penso que el que s'està produint progressivament és una certa maduració de l'opinió pública. La procuradora pública ha de començar a interioritzar i a comprendre que hem seguit un camí que no és sostenible, però no des del punt de vista de la vessant ecològica, que tampoc no ho és, però sobretot de la de recursos, és a dir, que els recursos no donen per més. I aleshores, doncs, començar a acceptar certs canvis que són dràstics al nostre model de vida. La qual cosa no implica ni l'hecatombe, ni la fi del món, ni l'apocalipsi, però sí que implica una redefinició, un redisseny de tota la societat, de l'orientació de la producció, és a dir, el president parla de productivitat, potser no és productivitat el que hem de buscar, sinó el que hem de buscar és altres tipus de valors, com ara canviar el model de comercialització, acostar-nos més a un model que tingui un cicle tancat pels materials, pels productes, una manera diferent d'orientar el consum, perquè tot això té unes implicacions econòmiques molt fortes. I una de les més importants, i això qualsevol que s'estudi el problema des de la vessant econòmica troba de seguida, és que implica un preu dels diners igual a 0%, o si ho vols mirar d'una altra manera, implica que no es pot demanar un interès pel capital. Perquè l'interès pel capital és la cosa que de fet és el motor, és el que empeny la direcció del creixement econòmic. Si el creixement econòmic és impossible perquè és físicament impossible, te trobes un problema gros. Aleshores, s'ha de redefinir un sistema que no té per què ser un sistema sense propietat privada, també s'han d'entendre, és a dir, la solució tampoc no és el comunisme, des de sobte no com s'ha aconsegut en aquest planeta, perquè també és productivista i el problema és el mateix. No es pot mantenir una producció creixent i creixent i creixent. Però sí que és un repenteig del sistema econòmic basant-se en estat estacionari, estabilitat, benestar social, una economia potser més humana, menys financialitzada, però com és lògic, els poders financers no és una cosa que els agradi. Al final, a la llarga, jo penso que ells també ho entendran i comprendran. De fet, jo aquí no ho he posat, però cada cop hi ha més firmes financeres que ho parlen obertament. Hi ha un informe que va sortir l'any passat, molt curiós, d'una gran firma d'intermediació financera de la City londinenca, que ho parlava molt clarament, i ho deia ja clarament, i deia, és que aquí s'ha de reformar tot perquè el model que tenim no és viable, ja no es pot, perquè al final hi ha un problema de caiguda del rendiment energètic, i és que a més acaba dient frases com ara que l'economia ha estat, i sempre ho ha estat, essencialment una equació que regula els excedents termodinàmics del sistema. És curiós que això diu una firma financera, no? Però els canvis són molt profuns, i jo dic, no és només un canvi a nivell dels hàbits dels ciutadans, que també, evidentment, però el primer canvi, i més fonamental segurament, és a nivell del propi sistema econòmic, productiu i financer, i possiblement polític, no ho sé pas. Assumeixo una cosa, jo assumeixo que tu no ets imbècil. Aleshores, no, és important, perquè moltes vegades la gent, i és un problema com estem educats en la nostra societat, jo també, tots, estem acostumats a que vingui algú i des de... Jo que és un faristol, et digui què és el que has de fer. Però no, és que jo no ho sé més bé que tu. És que possiblement tu ho saps millor que jo. Si tu estàs ficat en temes de bioarquitectura i de més, evidentment saps d'algunes coses d'aquestes, evidentment saps molt més que jo. I segurament tu tens solucions molt més bones que les que et puc dir jo. Jo el que puc fer aquí és venir i fer-vos la diagnosi des del punt de vista dels recursos i de més. Jo no tinc les solucions. I penso a més que com a científic seria un error plantejar un debat de solucions amb el meu curt enteniment que jo tinc d'aquestes coses. Jo no sóc un expert d'aquestes coses i a més ja entres en qüestions d'orientació política. A veure, tot és política al final. però que ja és bueno, doncs una decisió de que s'ha d'aprendre d'anar en una direcció o una altra, que és un terreny molt més pantanós, molt més relliscós, el qual a mi de fet no m'interessa entrar. Perquè a mi el que m'interessa és, bueno, posem-nos d'acord a bord per començar amb la diagnosi del problema, perquè hi ha molta discussió també d'això. Posem-nos d'acord on som, que és el que està passant. Jo porto 5 anys diguent el mateix. I, evidentment, el ritme, jo començament pensava que el ritme seria més ràpid, no ha anat tan ràpid algunes coses com jo pensava, i ara s'ha anat més ràpid del que jo pensava. El que sí que ha passat, que jo ho deia aleshores, és que no sortirien de la crisi econòmica i no han sortit. No? Perquè aquesta era la qüestió més de fons. No? El ritme si de més és més difícil regular, hi ha molts fenòmens que van passant, però com es veu, la producció de petroli no puja, està estancada, hi ha problemes. Jo penso que és una mica enganyós donar solucions, perquè les solucions no es poden improvisar, ni pot venir una persona i donar-les. Jo penso que és una cosa que ha de sorgir forçosament d'un debat ciutadà informat sobre els problemes. Escolta, jo també el que vull és que us presentat unes dades, unes fonts, el blog tot està molt més detallat, la xerrada evidentment és molt sintètica, i en altres que et presentaran unes altres dades. Hi haurà una controvèrsia, hi haurà un debat, s'haurà de discutir, hi haurà gent que no està d'acord. Per exemple, tot el que diu de renovables, hi ha gent que no està d'acord. Vale? I bueno, es pot discutir, es pot veure com ha anat evolucionant amb el temps, i es veu que, bueno, que no, des del meu punt de vista, no pinta gaire bé en aquest sentit, però bueno, tot s'ha de discutir i debatre. Quan estiguem d'acord que aquest problema és un problema fonamental, que és un problema que s'ha de discutir obertament, que s'ha de plantejar a la ciutadania i que s'ha de canviar el model, aleshores podem començar a discutir com canviem el model, i allà jo penso que no sóc jo la persona que ha d'estar aquí explicant-ho, és una persona que en sàpiga d'això. Jo per això, una cosa que a mi em passa quan faig aquestes xerrades és que al final tinc pues, una transparència, dues solucions, entre cometes, però és que a mi em fa riure, perquè és el que t'he dit, que si la gent ho espera, ho necessita d'alguna manera, perquè s'angúnia, però jo tampoc no sóc qui ni sé donar-les, saps? A part és el que t'he dit, o sigui, jo assumeixo que tots som adults i podem encarar, no saps d'aquest pobre nen que està aquí, el pobre nen no sé, però bueno, la resta som adults i podem encarar la realitat com és. Vale? I aleshores el que t'he de fer és discutir, i jo estic d'acord amb una cosa molt important que tu has dit, que això no és el final i l'apocalipsi, no ho és, s'ha de canviar el model, és la fi del món com l'hem entès fins ara, és la fi d'un model, doncs ara hem d'agafar un altre model. Però clar, el que sí que hem de fer és reaccionar, perquè si no reaccionem, o sigui, el model actual, intentar seguir amb ell indefinidament, el que sí que genera és exclusió social, el que sí que genera és pobresa, el que sí que genera és una sèrie de problemes, perquè bàsicament és una màquina que està esperant que li arribi més llenya, és més madera, no? I anem trencant tot el tren perquè la màquina continuï tirant sense saber molt bé cap a on anem. Doncs, bueno, això penso és el que hem d'evitar, bàsicament. És que jo tampoc no veig cap solució miraculosa, no és la fusió per descomptat, i jo no veig, no identifico cap cosa que realment pugui agafar el relleu, però és que a més és un problema més gros, i és, si de cop aparegués una solució miraculosa, la primera cosa és que per fer una transició energètica típicament es necessiten dècades, una cosa no s'improvisa d'un dia per l'altre. A banda, una cosa que se sol comprovar és que els nous sistemes, que cada cop són més complexes, impliquen també un major consum energètic, al final hem de veure si el rendiment és positiu, si dona més energia que la que consumeix, i si dona prou més energia com per mantenir una societat estructurada, no una societat d'esclaus i senyors, que aquesta és una altra història. Però a més, anant encara més enllà, des del punt de vista d'un gestor, jo penso que és un error no fer res esperant que arribi un miracle. La lògica és, si tu ja estàs constatant un problema, no tens cap solució que sembli que pugui fer res en un termini raonable de temps, has de començar a reaccionar, i si després arriba alguna cosa, fantàstic. Hi ha un problema que és encara molt més profund que aquest. Hi ha un post que jo us recomano que llegiu, i que llegiu amb calma i que intenteu entendre tot el que ja es diu. que és una traducció d'un post que va fer un astrofísic americà que es dedica a aquestes coses, que es diu Tom Murphy, i el post traduït es diu Energia a escala galàctica, el podeu trobar al web. Bàsicament ell fa un raonament molt senzill, és a dir, si nosaltres mantenim el que històricament s'ha vist, que és el ritme de creixement del consum d'energia al planeta durant aquests últims 150 anys, un 2,7% anual, te trobes en que arriba un moment que l'energia que dissipa les màquines, no té a veure amb el canvi climàtic, l'energia que dissipa les màquines, l'energia es conserva. Tu transformes energia de baixa entropia en energia d'alta entropia en un motor. ¿Vale? L'energia segueix allà, s'ha convertit en calor, bàsicament. Doncs, el calor que dissiparia les nostres màquines, continuant aquest ritme, evaporaria l'aigua dels oceans en 400 anys. És també un tema de balanç radiatiu. Això jo crec, penso que ens dona una idea de que el problema és molt més profund. És a dir, el nostre problema és que tenim un sistema econòmic que bàsicament és adolescent, és que creix molt de pressa, creix exponencialment. Jo sempre ho dic també, la millor inversió de la meva vida és el meu fill de 3 anys, perquè creix a un ritme del 10% anual. És molt bona inversió, però clar, evidentment el meu fill no continuarà creixent a aquest ritme tota la seva vida. Arriba en algun moment a la seva maduresa. Doncs és el problema del nostre sistema, és un sistema que està pensat per produir un gran progrés, progressa molt ràpidament i està molt bé quan són pocs. I està bé quan els recursos estan poc explotats. És allò de l'horitzó de grans praderes, que és infinit i que no veus els límits. L'impacte de tota la merda que tu deixes allà no es nota, perquè és molt més gros, i a més els recursos no s'acaben mai. Però quan tu comences a considerar que ja són 100.000 milions de persones al planeta, bueno, més ara, que si tu fas la repartició te toquen a 1.600 metres quadrats de terreny cultivable per persona, que estan al límit del que és sostenible, perquè heu de pensar que les terres agràries tenen gran producció perquè injectem molta energia fòssil en elles, no seria així. Doncs, bueno, dius, potser en algun moment hem de parar i hem de passar de l'horitzó aquell interminable del cowboy que ve a les grans praderes a la perspectiva de la nau espacial Terra, en què els recursos són limitats i s'han de gestionar adequadament. Perquè el problema, al final, en el fons, acaba sent aquest, és a dir, la solució no es troba una energia infinita que no s'ha resolt mai, perquè és que continuem creixent, i les altres externalitats ens acabaran també ofegant. I al final el problema és això, que hem arribat molt lluny, però és que el planeta és finit, no dona per més, és que és així de clar. Aleshores, el que hem de plantejar-nos més aviat és canviar la manera de relacionar-nos amb el planeta, canviar el nostre sistema econòmic i productiu per un que el que busqui que és, doncs el que volem tots, el benestar humà, que, bueno, que a veure, que es premi a la persona que té més iniciativa, que és capaç de fer coses, però que al mateix temps, bueno, doncs que doni un mínim de benestar a tothom, una mica l'estat del benestar, però sense necessitat de tenir un creixement indefinit. Per això dic que al final, és moltes vegades l'error típic quan es comença a discutir aquestes coses és pensar que la solució és trobar una font d'energia fantàstica. Això el que fa és retardar el problema. Si la trobessis, cosa que és dubtosa i que és molt dubtosa, encara més dubtosa que s'arribi en ella en un temps raonable, però és que a més únicament ajornes el problema. El problema continua i evidentment t'atacarà amb força. Un increment del consum energètic, la seva creació molt important, consum de terres rares que depenen de Xina, amb costos d'extracció molt elevats i més. A sobre, una cosa molt important és que moltes vegades quan es fan aquestes comptabilitats es pensa en la placa, però no és només la placa, hi ha la instal·lació. Aquest és el tema, és a dir, s'ha de mirar quines són les boundaries que té realment el sistema. Sobretot si pensem en una instal·lació de tipus industrial. Una instal·lació, una placa fotovoltaica en un teulat, desorientat, condicions òptimes i demés, pot tenir una terra al voltant de 5, això es va discutir al rol. Que no és molt gran, però bueno, també hi ha una altra cosa, que és que potser a mi m'interessa fer aquesta inversió ara, que l'energia és barata, per després disposar. És un tema diferent, no és un tema estratègic. En qualsevol cas, no és enorme, no té un rendiment enorme. I jo dic, també és una mica enganyós creure que, jo què sé, doncs, sistemes més complicats, que han servit l'hostaluri o algun altre tipus de terra rara, més eficiència, etc. Estem millorant quan potser estàs consumint molta energia inicialment. Per exemple, l'extracció de hostaluri consumeix una grandíssima quantitat. Material que ve en concentracions als jaciments que s'explota, que típicament està associat a alguna altra matèria metàl·lica, té concentracions molt febles, típicament implica fer servir vasques de lixiviats, no sé si sabeu què és, però que hi ha més ontòniques molt agressives ambientalment. La Xina està causant molts problemes. No és casualitat que la Xina ara mateix controli el 97% de la producció de terres rares del món. És que la resta del món, els dipòsits que hi ha, no es volen explotar perquè hi ha unes conseqüències ambientals desastroses. Que a Xina durant un temps les han assumit, però clar, estan causant més problemes que és el millor que tenen.
Has presentat una gràfica on es veia la evolució de què era el consum per grans regions, OCDE, potser, en comparació amb la resta del món.
Sí.
No ho sé pas, no ho sé pas, no tinc la solució, no tinc la resposta a aquesta pregunta. Bueno, ells en són conscients, si tu mires els moviments estratègics de la Xina, ells en són conscients del problema. El que passa és que, a veure, aquí cadascú està fent la guerra per su compte. I per exemple és el que dic, Alemanya, que ha optat a Alemanya, doncs una fulla cap al davant i optar més pel carbó. Els Estats Units amb el fracking, el gas de fracking i demés, bàsicament a força d'imprimir més bitllets i endur-se la seva inflació, perquè aquests recursos no es poden explotar econòmicament, produeixen pèrdues. Tot i així, endur-se la inflació produeixen pèrdues, imagina si haguessin de produir els materials o pagar-los pel preu que realment valen, en comptes d'importar de Xina, pagant amb dòlars devaluats. No? Aleshores, bueno, cadascú ha optat per una cosa, per intentar mantenir-se, les grans potències han optat per una cosa per intentar mantenir-se, Xina ha optat també pel carbó. I al final, evidentment, és una carrera que té un recorregut limitat, però bueno, el carbó no ha arribat al seu màxim. I a més, el carbó, no sé, molt ràpidament, és una curva molt asimètrica, d'aquestes que puja ràpidament ràpid i després baixa més lentament, perquè el carbó és material de mina i es pot estreure, si és precís, amb esclaus humans. Clar, és que al final són una mica les coses que estem parlant. És que és complicat, sí. Ja està passant. A Espanya, dels 26 milions de cotxes que hi ha, hi ha 6 milions de cotxes que no es mouen del lloc des de fa més de 6 mesos, perquè els seus propietaris no tenen feina a la qual anar o no tenen prou diners com per omplir llocs. Està passant. És una mica l'abandó que s'està produint d'Espanya del petroli s'està produint per aquí, és a dir, per l'ús més recreatiu de vegades i de vegades també professional, perquè no tens professió. No? Jo no crec que hi hagi un gran futur pel cotxe privat a 10-15 anys. Penso més aviat, anirà caigant, caigant, caigant. De fet, l'altre dia vaig veure una cosa curiosa, penso que era un model de Citroën, no recordo, que només l'havien fet elèctric fins ara i ara ja l'han motoritzat amb motor de combustió. Ja estava acceptant que la cosa és que el futur tampoc, un dels problemes que té, i bàsicament això és l'estartor, és la batalla final, a veure com fem, però aguanta una miqueta més aquí dalt. Aleshores, bueno, jo el que crec és que en general en el futur hi haurà menys combustibles líquids. També hem de saber que del carbó es pot sintetitzar un succedent petroli amb el procés aquest de fissotrops, o si no, amb gasificació directa, es pot fer enginya, hi ha moltes altres coses, i a més, jo penso que els vehicles que es mantinguin funcionaran a la base d'aquestes coses. A Itàlia ja s'està produint una quantitat petita però significativa de petroli derivat de carbó, no? D'hidrocarburs derivats de carbó. No? El futur, el problema més gros que jo veig és que no estem acceptant les conseqüències últimes, el que estem buscant és tirites, parxes, per anar aguantant això un temps més.
però les conseqüències són molt greus. És a dir, per exemple, jo estava explicant al final, si ara les companyies petrolieres, les grosses, es retiren del mercat, es retiren de la prospecció, de buscar nous pous de petroli, amb el ritme de caïment que hem vist que tenen d'important els jaciments, aleshores és un canvi de regles del joc i això pot tenir uns efectes tremendos a nivell mundial. Però clar, també a veure, no són ONGs, no són ells els responsables de mantenir el timbal. No? Entre una situació complicada, no he comentat el tema de Rússia, però amb el tema de Rússia hi ha un que s'hagués fonamentat que és el transport de gas cap a l'estat joc a Ucraïna, un dels factors més importants. Per altres factors històrics. Sempre, mai les coses són una única causa. Sempre hi ha alguna causa important. L'energia sol estar per allà, sent un dels factors de certa rellevància en aquestes discussions. Doncs, bueno, jo penso que cada cop més veurem situacions molt complicades a nivell global que provenen del fet que no es vol acceptar que hi ha que el model grinyola, que el model no tira més endavant. Com més traient en acceptar-ho i actuar en conseqüència, pitjor es posaran les coses.
Bueno, aquí és que això és molt la premsa. De gas n'hi ha per tot arreu. Una cosa que sol passar amb el gas es troba moltes vegades o sol o associat a petroli. O sigui, si algú té petroli, té gas. Una altra cosa és que no el produeix. O sigui, heu de pensar una cosa, absolutament el tema del gas natural, els Estats Units, que bé que tenen gas natural, i després els llocs que tenen petroli, el gas natural que treuen els que fan amb ell, el treuen directament. De fet, el 20% de tot el gas natural que es troba al món es crema directament. El mercat és perillós, es pot concentrar per tirar a tota la superfície i per a gata maire com és possible, i pot fer-hi, que durant moltíssims accidents, el RT, aquell famós, el Water Horizon, però és que aquest tipus d'accidents són molt diferents. Aleshores, Catalunya que tenia simplement el seu gas, perquè és que tenen un pou de petroli, trobes gas, típicament, on tot, no? A part de la... No pots evitar, per què? Perquè el gas és un hidrocarbon de cadena molt curta, és un atom de carboni, i bàsicament quan tu escapes massa el petroli és un pou de petroli, sempre queda una certa capeta de gas, no pots evitar. El que no tenia cap fins ara era instal·lacions per portar-ho. No, per tant, no s'ha descobert més gas allà. El que s'ha descobert és com es portar. És a dir, s'ha fet la inversió perquè es pugui portar. Perquè si no és que es crema en si, es crema. Perquè no surt a compte. Perquè no és econòmic a l'entendir per portar.
Com?
Segurament ho he dit, però aquesta frase fora de context no sé què volia dir. No, és el futur. Sí, clar, evidentment que això és el futur. No, a veure, les energies renovables són el futur. Això no vol dir ni que siguin un futur amb moltíssima energia, ni que potser el model d'explotació sigui el que estem plantejant ara, que aquesta és l'altra qüestió. Estem plantejant un determinat model d'explotació basat en gran xarxa, gran distribució, producció sempre d'electricitat, potser aquest no és el millor model d'explotació d'energia renovable. I tenim exemples al país, d'altres models d'explotació d'energia renovable no adreçats a la producció d'electricitat i molt eficaços. Però bueno, sigui com sigui, les no renovables, mica en mica, ens aniran abandonant. No? La seva producció, mica en mica, anirà caigant i en alguns moments, a més, caurà més de pressa, perquè jo què sé, col·lapsarà Aràbia Saudita, per alguna cosa, o Iran, algun producte important. Això ja no és una caiguda progressiva, sinó que plof. Allà en aquest temps unes glavalles. No? Però evidentment, el futur, diguem, del segle que ve, si vols, però progressivament ja durant aquest segle, és l'energia renovable, sense dubte. I la pregunta era això, només. La pregunta era això. Bueno, jo penso que l'error és pensar que l'energia renovable ha de produir 18 terawatts. Potser l'energia renovable ha de produir un terawatt, potser. I potser en un terawatt, i això ho dic molt sovint, hi ha prou per mantenir un sistema molt semblant a l'actual i a més molt més equitatiu a nivell de tot el globus. Però clar, cal canviar molt la manera de produir, molt. Hi ha moltes coses que s'haurien de canviar, però és que és possible que es pugui fer. El problema gros és que no estem donant cap pas en aquella direcció. No estem fent res per avançar en aquella direcció.